amb el Barça paga cars tres errors contra el PSG i s'acomiada de la Champions League d'una manera molt cruel. Ahir a Montjuïc, davant la millor entrada de la temporada, l'equip blaugrana va perdre 1-4 en un partit marcat per l'expulsió ingènua de Ronald Araujo a la mitja hora del partit. Fins llavors el Barça tenia l'eliminatòria molt ben encarada, duia l'avantatge d'un gol de l'anada i fins i tot l'havia ampliat gràcies a un altre gol de Rafinha. Però Araujo va cometre el primer error del partit i tots se'n van a fer punyetes. El PSG va dominar els primers minuts, però el Barça es va avançar en la primera ocasió que va tenir. Lamine Yamal va desbordar, i de quina manera, per la banda, i Rafinha va fer el seu tercer gol en aquesta eliminatòria. Però, com dèiem, tot va canviar a la mitja hora. Araujo va intentar aturar una jugada d'atac de Barcolà i va fer tard. Barcolà va posar-hi més pa que formatge, certament, però Araujo, que era l'últim home, el central no hi estava gens d'acord, va sortir del camp fent el gest de robar amb la mà, no sé què pot dir l'acte arbitral, i sobretot, el més important, si en lloc de caure-li un partit, de cara a la temporada que li poden caure dos. Veurem. Xavi va sacrificar Yamal i va fer entrar Íñigo Martínez, però no va evitar que Dembélé empatés el partit abans del descans. A la represa van arribar els altres dos errors, amb un PSG a l'atac, permanentment a l'atac, i amb un Barça defenseure i traient aigua. Un córner mal defensat va propiciar l'1-2 de Vitinha i més tard Mbappé va transformar un penal de passarell de Joao Cancelo. En aquest punt el PSG es va tirar enrere i el Barça, amb un menys, va ser quan es va donar que podia posar el rival a les cordes. I així ho va ser, però no se'n va sortir. Mbappé va rematar l'eliminatòria a un contraatac a última hora. Va seguir el partit a Montjuïc, la Marta Ramon.
El Barça tenia el bitllet per les semis a l'abast de la mà, però el va deixar escapar. Els errors individuals d'Araujo, expulsat, i Cancelo, cometent un penal condemnatori, i la col·laboració de l'àrbitre van conduir-lo a l'eliminació. Tot i haver començat amb el marcador a favor, a partir de la vermella a l'uruguaià a la mitja hora de joc, el guió de Xavi se'n va anar a les escombraries. Amb Lamine Yamal sacrificat, tot i haver fabricat l'1-0 de Rafinha, l'equip va fer inicialment un pas enrere, i quan al PSG li va entrar la por escènica a la segona part, els blaugrana no van saber-ho aprofitar i el col·legiat, a més, no va xiular un possible penal a Gundogan. Xavi, que al minut 56 també va ser expulsat per perdre els estreps, va explicar la desfeta a partir d'haver-se quedat amb 10.
Potser anys enrere era diferent, però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible. És a dir, li dones molt avantatge a l'equip que es queda amb un home més. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. És a dir, per mi és injusta, innecessària, rebenta l'eliminatòria.
Tot i estar profundament enfadat per la sensació d'injustícia, Xavi va remarcar estar molt orgullós de la feina feta i va destacar també el futur que té per davant l'equip farcit de joves.
Com ara sentíem, Xavi va atribuir l'eliminació a la decisió de l'àrbitre d'expulsar Araujo. Però encara va ser més contundent després, a Movistar, on va assegurar que aquesta acció llença les escombraries la temporada.
Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
En canvi, Ter Stegen i Gundogan van fer un discurs diferent. El porter no discuteix la targeta vermella i Gundogan diu a Araujo que se la podria haver estalviat.
Tiene un pequeño agarre, creo que se le va mucho la pelota, pero bueno, al final son decisiones, si pita falta, ahí tiene que expulsar.
You know, in these kind of crucial moments, you need to be sure to get the ball.
En aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota. És preferible que el davanter tingui l'1 contra 1 amb el porter. A més, la pilota li havia quedat llarga, no sé si Barcolà hi arribava, però donar-li l'oportunitat al nostre porter perquè intenti aturar-la, o fins i tot que marquin, perquè jugar tants minuts amb un jugador mata el partit, et mata.
Just kills your game, just kills you.
I a l'altra cara de la moneda, Luis Enrique, que va sortir encantat de Montjuïc. L'estudià va treure pit del seu equip i no creu que l'expulsió de Ronald Araujo condicionés l'eliminatòria. Laia Coll.
L'asturià considera que el Paris Saint-Germain és just semifinalista, que ha estat superior al Barça en l'eliminatòria i que el desenllaç hauria estat el mateix sense l'expulsió d'Araujo.
És obvio que la expulsió juega un factor importante, pero todo y que jugamos contra un equipo durante mucha parte del partido con un hombre menos, tienes que saber jugar ese tipo de partidos para no cometer errores. Y creo que el resultado es justo.
Luis Enrique va marxar de l'estadi Olímpic amb lloances cap al Barça i cap a Xavi. Diu que el de Terrassa és el millor entrenador pel conjunt blaugrana. El PSG jugarà ara a les semifinals de la Champions. Per quarta vegada en la seva història s'enfrontarà al Borussia Dortmund, amb qui ja es va trobar a la fase de grups amb un empat a Alemanya i una victòria 2-0 al Parc dels Prínceps.
Avui els diaris catalans lamenten que el Barça desaprofités una oportunitat única per classificar-se per les semifinals de la Champions. L'informa Albert Pedrol.
Mundo Deportivo titula vermella letal i Santi Noll escriu que al Barça li va faltar cap després d'avançar-se en el marcador i assegura que la targeta va ser un càstig excessiu que va destrossar un espectacle d'equips excelsos. A l'esport, Joan Bahils opina que el Barça va jugar millor que el PSG, però que ser 10 a la gespa va fer que guanyar el partit fos una missió impossible. A l'esportiu, Oriol Tortajà descriu que la imprudència d'Araujo va dinamitar un somni de l'equip, que ho va pagar caríssim i es va dessagnar a les mans del PSG. A l'avantguàrdia, Juan Bautista Martínez assegura que la il·lusió s'ensorra i afegeix que, amb tot de cara per passar, el Barça minvat va acabar caient davant dels francesos. I al País, Ramon Besa defensa que la càrrega del PSG va fer rendir el Barça, titlla de polèmica l'expulsió d'Araujo, i creu que va condicionar un partit presidit per la pressió francesa i les errades defensives dels blaugranes.
Mentrestant, la premsa de França treu pit del PSG i elogia Ousmane Dembélé, que hi va tornar a ser jugador clau. Martí Esteban.
L'equip titula un aire de venjança i celebra la remuntada dels parisencs, que qualifica de gesta, però també reconeix que l'expulsió d'Araujo ho va canviar tot. Le Figaro destaca l'actuació de Dembélé, que defineix com a deliciosa, i pregunta als seus lectors si el PSG ha aconseguit una de les grans gestes del futbol francès. Le Monde treu pit d'un PSG que va derrocar el Barça i ha aconseguit, per fi, la seva revenja. I el Liberación celebra la victòria fent palès que els catalans no els arriben als talons. Diu que no tenen ni les qualitats de percussió ni la rapidesa dels francesos.
I a tot això escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Gemma Soler.
Tot anava molt bé, massa bé. El Barça, que porta una temporada de mala sort i de despropòsits, va arrencar el partit sabent patir i anant de cara a barraca. Una genialitat de Lamine Yamal la va tornar a aprofitar Rafinha i l'eliminatòria s'encarava de cine. Fins i tot el realitzador va punxar el Kelaifi a la llotja i a més d'un li va venir a la memòria aquell èpic 6-1 de fa 5 anys. Però ni Montjuïc és del Camp Nou ni aquest Barça és aquell, i ahir l'entrenador del 6-1 seia a l'altra banqueta. El Barça va despertar del somni d'una forma cruel i avui tot és, i si no era penal, i si Araujo hagués deixat passar a Barcola, i si Lamine Yamal no hagués estat el jugador substituït, i si l'àrbitre Kovac s'hagués deixat el passaport a casa i no l'haguessin deixat volar a Barcelona, i si Cancelo... Una llista inacabable d'issis sense sentit. El Barça va autosabotejar-se amb dues vermelles, un penal innecessari i ocasions desaprofitades, però va competir malgrat les circumstàncies adverses i va caure de peu. Que les llàgrimes de Lamine Yamal i les cicatrius d'aquesta ocasió perduda es converteixin en aprenentatge per a aquests talentosíssims joves i que l'orgull recuperat serveixi per competir amb dignitat fins a final de temporada i per reconstruir-se un altre cop.
Gràcies. Gemma Soler, d'aquí a uns moments a la tertúlia, farem una tertúlia de Champions amb el Segurola, amb el Joan Xopallàs i amb el Joan Maria Pou, per preguntar-nos, i ara què? Per cert, més enllà del partit, la presència d'aficionats del PSG no va provocar greus incidents. En canvi, sí que es van sentir càntics molt desagradables d'algun grup de seguidors del Barça contra Vinícius. Se sent perfectament. Desenes d'aficionats blaugrana, no van ser dos o tres, van cantar, sense venir a tomb, Vinícius Morete. Escolteu. Tolerables, fora de l'estadi es van encendre desenes de bengales per rebre l'equip, hi havia molt de fum i això va fer que fins i tot molta gent va pedregar l'autocar del Barça pensant que era el del PSG. Durant el desplegament, els Mossos d'Esquadra només van detenir una persona, Joel Peña.
El pas dels parisencs per Barcelona va provocar més aviat poques incidències, però sí va haver algun moment de tensió. Durant la tarda hi va haver alguna baralla entre aficionats que es va traduir en la detenció a les 5 d'un aficionat del PSG per agredir-ne un del Barça. Després els seguidors parisencs van aplegar-se als peus de les torres venecianes de la plaça d'Espanya, on els Mossos ja els van encapsular. Durant la pujada a l'estadi hi va haver dos moments més de tensió entre les aficions. A l'inici de la pujada hi va haver llançaments de bengales per part dels parisencs i dues persones del Barça s'hi van tornar llançant-ne també. Els parisencs van tornar-hi a les portes de Montjuïc, aquesta vegada des d'una posició més elevada i un grup d'aficionats que esperava tranquil·lament per entrar a l'estadi olímpic. Tot i això, cap dels dos llançaments va deixar ferits.
A la mateixa banda del quadre, l'Atlètic de Madrid també va quedar eliminat, 4-2 contra el Borussia Dortmund. Els del Cholo Simeone van començar perdent 2-0, van empatar, però dos gols en 3 minuts van llançar les opcions de l'equip espanyol a les escombraries. I avui són el Manchester City i el Real Madrid qui juguen la classificació per les semifinals. Els dos equips van empatar 3 gols en el partit d'anada al Santiago Bernabéu, però aquesta vegada Pep Guardiola tindrà disponibles a Kevin De Bruyne, a Ederson i a Kyle Walker, que no van jugar a Madrid. Qui guanyi es creurà les semifinals amb el vencedor de l'eliminatòria entre el Bayern de Múnich i l'Arsenal. A l'anada va ser d'empat a 2. Els dos partits es resolen avui a les 9 del vespre i a les 9 del vespre també a RAC1. Quart de 9, de seguida continuem repassant la resta de notícies d'aquest dimecres, però abans, fa uns minuts s'ha complicat i molt l'entrada a la ciutat de Barcelona per la banda de l'avinguda de Diagonal per culpa d'un accident.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Última hora des del RAC, anem a comptar cotxes. Aviam, i també els de la Diagonal avui, amb la Carla avui. Escarla.
Bon Hola, bon dia. Doncs sí, moltes complicacions a l'entrada de la capital catalana per la Diagonal. Aquest accident a la B23 Esplugues talla dos carrils i provoca pel moment 4 quilòmetres de retenció, però sí que el ser una via molt, amb molta afluència en hora punta. Com dèiem, es pot complicar moltíssim la circulació. Aquesta incidència també se suma al vehicle avariat a l'A2, que provoca també pel moment 6 quilòmetres de lentitud i que també afectava la mateixa B23 a Molins, també en sentit Barcelona, amb 6 quilòmetres en aquest moment, així que molta paciència.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
Quart de nou, a Tailàndia aquest matí s'ha reactivat el judici de Daniel Sancho per la mort d'Edwin Arrieta. Després de 5 dies aturat per la celebració del cap d'any tailandès, les sessions es reprenen amb la declaració dels metges forenses que van analitzar els ganivets i la serra que Daniel Sancho hauria comprat per, suposadament, esquartarà el cos d'Arrieta. La defensa de l'acusat és optimista perquè creu que fins ara el relat dels testimonis que han passat pel judici és favorable als interessos del seu client. També asseguren que Daniel Sancho està col·laborant amb la investigació, aportant detalls per convèncer el jutge que va ser una mort en defensa pròpia. L'objectiu dels seus advocats és evitar la pena de mort, la condemna que el tribunal imposaria si considerés provat que va assassinar i esquartarà Arrieta amb premeditació. Connectem en directe amb la cort provincial de Koh Samui. A Tailàndia ja tenim l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato.
Quarta sessió del judici contra Daniel Sancho aquí a la cort de Samui, i avui amb la declaració de tres testimonis més de la Fiscalia, que són representants del Departament de Medicina Legal. Són els que van analitzar els ganivets i la serra que va comprar Daniel Sancho i en què no hi van trobar restes d'ADN de la víctima. Un argument al qual s'hi pensa agafar la defensa, ja que això vol dir que no han trobat l'arma homicida. L'advocat tailandès de Sancho, Aprichat Rinuel, diu que la vista s'està desenvolupant amb totes les garanties, amb estàndards mundialment acceptats. També assegura que Sancho està col·laborant en tot moment per deixar clar què va passar exactament aquell 2 d'agost.
No és cert el que s'ha dit, que Daniel Sancho no coopera. Ell sempre ha cooperat, tot i que el procés inicial tingués diversos dubtes. Al principi hi van haver dificultats, però és per com funcionen els temes judicials.
Pel que fa al pare de l'acusat, l'actor Rodolfo Sancho diu que està molt satisfet amb l'estratègia de la seva defensa i assegura que, de moment, tot va segons el previst.
Gràcies, Marc Poyato. Aquest matí, a partir de les 10, entrevistarem en directe l'advocat espanyol de Daniel Sancho, Marcos García Montes. És qui lidera l'equip de defensa de l'acusat, tot i que la justícia de Tailàndia només permet que el representi a judici un lletrat vocal. García Montes és tan optimista com el seu company tailandès. Veu possibilitats reals que Daniel Sancho esquivi la pena de mort? Com s'ho fa per assessorar el seu client amb els impediments que imposa la llei de Tailàndia? Doncs això ho respondrà cap a les 10 l'advocat Marcos García Montes aquest matí al Món RAC1. Catalunya, un dels casos més mediàtics dels últims anys, ha fet un gir de guió inesperat. Un dels dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana admet ara, 7 anys després dels fets, que Rosa Peral i ell van assassinar la víctima. Refresquem la memòria. Segons la sentència, Rosa Peral i el seu amant en aquell moment, Albert López, van matar la parella de Peral, que era Pedro Rodríguez, i van intentar fer desaparèixer el cadàver que els Mossos d'Esquadra van trobar calcinat en un cotxe a la riba del Pantà de Foix el 5 de maig del 2017. El cas va fer la volta al món perquè tant els assassins com la víctima eren agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Al judici, ara fa més de 4 anys, tant Rosa Peral com Albert López es van acusar mútuament d'haver matat Rodríguez, però el jurat no se'ls va creure i els va condemnar tots dos per assassinat. La novetat és que ara un dels dos implicats en aquell crim, Albert López, ha confessat que sí, que Peral i ella i ell van matar la víctima tal com recull la sentència. I per què reconeix els fets tant de temps després? Doncs, segons llegim al periòdico, l'arròs que així té més fàcil aconseguir els primers permisos penitenciaris. L'Audiència de Barcelona, recordem, va imposar penes molt altes als dos condemnats. 20 anys de presó per Albert López i 25 anys per Rosa Peral. Tots dos fa gairebé 7 anys que estan tancats a la Garjola, des de mitjans del 2017, però com que Albert López té una pena més baixa, ja ha complert una quarta part i, per tant, podria demanar permisos penitenciaris. El problema és que, perquè li concedeixin, la Junta de Tractament de la Presó valora tant la seva conducta com l'evolució del seu tractament. I és en aquest punt que reconèixer l'assassinat i seguir els cursos dissenyats per presos en delictes violents suma punts. Per això ara canvia de versió i ho confessa tot. De fet, Rosa Peral no descarta fer el mateix. Segons el periòdico, la seva defensa es planteja demanar una revisió de la sentència perquè considera que el relat del dictamen podria canviar. L'advocat d'ella explica que de moment esperarà saber què diu exactament la confessió d'Albert López i després valorarà si reclama una revisió o no de la condemna. Al Regne Unit, el Parlament fa un pas històric en la lluita contra el tabac. Els diputats de Westminster han aprovat per una amplíssima majoria una llei que prohibirà comprar cigarretes a qualsevol persona que hagi nascut a partir del 1 de gener del 2009. És a dir, tots els joves que ara tenen 15 anys o menys. La norma entrarà en vigor el 2027, que és quan en faran 18 anys, i per tant no podran cobrar tabac de manera legal en tota la seva vida. A la pràctica, això suposa prohibir la venda de cigarretes a les noves generacions per, de mica en mica, erradicar-les de tota la societat. La llei britànica preveu multes de 115 euros pels nascuts a partir de l'1 de gener del 2009 que comprin tabac i a qui els en vengui. Però la policia no els sancionarà si els enxampa fumant. Dit d'una altra manera, si en lloc d'anar a l'estanc aconsegueixen que algú més gran els doni una cigarreta, sí que podran fumar. Segons les enquestes, més de la meitat dels britànics donen suport a la prohibició que ha abanderat el primer ministre Rishi Sunak. Per cert, a les últimes hores, la ciutat de Turí, estem parlant d'Itàlia, també ha collat una mica més els fumadors. L'Ajuntament de Turí prohibirà que fumin al carrer si estan a menys de 5 metres d'altres persones. Només se'ls permetrà fer-ho si tenen el permís explícit de qui els envolti. Efectes pràctiques, això implica la prohibició de fumar en carrers molt concorreguts. Torino és la primera ciutat italiana que opta per aquesta mesura expeditiva. Tant Mòdena com Milà també han aprovat prohibicions similars els darrers anys. A Madrid, un dels magistrats més beligerants contra el moviment independentista fa un pas al costat. L'omnipresent i popularíssim Manuel García Castellón es jubila a l'estiu, just quan, teòricament, entrarà en vigor la llei d'amnistia. Segons el Confidencial, aquest jutge de l'Audiència Nacional, que investiga Tsunami Democràtic per terrorisme, ja ha fet saber al seu entorn que penjarà la toga mesos abans de fer 72 anys, que és l'edat mínima que fixa la llei perquè un advocat o un jutge continuï exercint. García Castellón farà allò d'aprofitar els dies de vacances acumulats i els permisos que encara té pendents per anticipar la seva jubilació. Això malgrat que el magistrat s'ha fet mans i mànigues l'últim any per deixar la llei en paper mullat i s'ha tret del barret tota mena d'interpretacions rocambolesques i falses per intentar que Carles Puigdemont o Marta Rovira continuïn investigats tant sí com no. A la tardor, tan bon punt Junts per Catalunya i Esquerra van arribar a un acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez, a canvi de l'amnistia, García Castellón se les van pescar per perseguir per terrorisme els investigats al cas Tsunami i d'aquesta manera deixar-los fora de la llei d'amnistia. Els últims mesos tampoc s'han donat per vençuts als magistrats del Tribunal de Comptes, que han reactivat la causa contra els líders independentistes per les despeses del procés. Quan entri en vigor l'amnistia, el procediment també s'haurà d'arxivar. Ahir, sense anar més lluny, el fiscal del tribunal va anunciar que reclamarà més de 3 milions d'euros a Carles Puigdemont, Artur Mas i una trentena més d'acusats a la causa. Són els calés que calcula que va ser el que va costar a les arques públiques el referèndum de l'1 d'octubre i la difusió del procés a l'exterior de Catalunya. Informa Benet Iñigo.
Segons la Fiscalia, el govern de Puigdemont es va gastar gairebé 900.000 euros en el referèndum i més de 2 milions en despeses del Departament d'Acció Exterior o el Diplocat per fer propaganda independentista i no per les finalitats que haurien de tenir aquestes institucions. Aquestes despeses inadequades per la difusió del procés a l'exterior, el fiscal les comença a comptar el 2014 i afecten persones com Artur Mas i Andreu Mas-Colell, quan ningú les va posar en dubte ni es veia tampoc cap referèndum ni cap d'ull a l'horitzó. A més, d'expresidents i exconsellers com Junqueras, Romeva, Trull i Bassa, hi ha implicats desenes dels càrrecs de diferents departaments i de les delegacions de la Generalitat a diferents països que han de respondre solidàriament d'aquesta xifra. Cal recordar que aquesta petició final de 3 milions d'euros que fa la Fiscalia és inferior a la que va calcular inicialment el mateix Tribunal de Comptes, que va situar la xifra en més de 9 milions, el triple. Ara ha de presentar el seu càlcul Societat Civil Catalana, que superarà els 5 milions de reclamació, i després les defenses diran la seva. Llavors sí, serà el moment d'executar la sanció si l'amnistia no arriba abans i ho impedeix.
Però el president Aragonès fa una crida a la calma.
La repressió continua i, per tant, ens interpel·la a que l'amnistia sigui aprovada quan abans millor. Crec que ja és qüestió de setmanes que la tinguem aprovada i, sobretot, doncs, que després s'apliqui. En relació al Tribunal de Cuentas, la llei d'amnistia és molt clara i, per tant, donarà cobertura a totes les persones represaliades en el seu patrimoni familiar.
Tot plegat mentre l'amnistia continua el seu recorregut parlamentari i la mesa del Congrés va rebutjar la petició que li havia fet al Senat perquè retirés el projecte de llei amb l'argument que era inconstitucional. Ara reactivarà la tramitació de la norma que podria quedar definitivament aprovada d'aquí a un mes. 8:24 minuts. Falten 6 dies per Sant Jordi, però en falten 12 per començar la campanya electoral. Junts per Catalunya demana microcrèdits a tots els candidats per poder-la pagar. Segons va avançar l'agència EFE i ha pogut confirmar RAC1, el partit demana com a mínim 6.000 euros als 20 primers de la llista per a Barcelona. No és la primera vegada que Junts demana préstecs als candidats. Ja ho ha fet tant a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, ara fa 3 anys, com l'estiu passat per les eleccions espanyoles, informa Laia Colomer.
Sí, Junts ha engegat una campanya per recollir tant préstecs com també donacions per sufragar la campanya electoral. Per una banda, demana microcrèdits a tots els candidats, que tornarà amb interessos un cop el partit hagi cobrat les subvencions pels resultats electorals. El partit demana almenys 6.000 euros als 20 primers de la llista per Barcelona i 3.000 a la resta, també 6.000 als 7 primers candidats de la resta de demarcacions, Lleida, Tarragona i Girona. Pel que fa a la resta d'afiliats, se'ls demana com a mínim 1.500 euros per persona, amb un topall màxim de 10.000. Segons el partit, és la manera per dependre menys dels bancs i garantir una millor tresoreria. A banda d'aquests microcrèdits, el partit ja fa unes setmanes va obrir la possibilitat a qualsevol persona de fer donacions a través de la seva pàgina web. Recordem que aquesta vegada Carles Puigdemont farà pràcticament tota la campanya des de la Catalunya del Nord, Argelers, fins allà cada dia s'hi desplaçaran militants i simpatitzants d'arreu del país.
Mentrestant, Puigdemont ja comença a perfilar quin serà el seu govern si guanya les eleccions. Ell mateix va situar dins l'executiu la seva número 2 a les llistes, l'empresari Anna Navarro. Va ser una conversa entre tots dos que el partit va difondre a través de les xarxes. I Pere Aragonès matisa que, a diferència de Carles Puigdemont, ell no deixa la política si perd les eleccions. El candidat d'Esquerra a Onda Cero.
Yo voy a continuar al servicio de Cataluña y al servicio del proyecto político que defiendo en cualquier circunstancia. Yo me presento a estas elecciones para ganar y para continuar siendo presidente de Cataluña y no contemplo cualquier otra opción.
A tot això, el PSC en cap cas tanca les portes dels comuns, tot i les desavinences que hi ha hagut pel Hard Rock. La número 2 de Salvador Illa, Alicia Romero, explicava ahir a TV3 que amb els únics en qui no pensen parlar és amb l'ultradreta.
No posem vetos, és a dir, que excepte evidentment amb l'extrema dreta, tant amb Vox com Aliança Catalana, nosaltres no pactem amb l'extrema dreta, però amb la resta hem demostrat que som capaços d'arribar a acords. Ho saben vostès, hem arribat a acords amb els comuns, amb Junts, amb Esquerra, òbviament discrepem en moltes coses, però també tenim elements en comú. I seria bo també que la propera legislatura doncs fos una legislatura en la que poséssim més el que ens uneix que el que ens separa, que és el que hem fet aquests darrers anys, i no crec que ens hagi anat massa bé a Catalunya, no?
Per cert, que la Junta Electoral Central ha rebutjat la candidatura al Front Nacional de Catalunya per Barcelona i no podrà competir amb Aliança Catalana. A Girona, el Front Nacional no va aconseguir els avals necessaris. Tampoc es podrà presentar cap circumscripció al Partit Univers Català, que és l'impulsor de la iniciativa popular al Parlament Legislativa a favor de la declaració unilateral d'independència. El PACMA també ha vist com cau la seva candidatura a la demarcació de Lleida. Tot plegat avui que els ajuntaments acabaran els sortejos per decidir els membres de les meses. Tenen temps per comunicar-ho als afectats fins aquest dissabte. Després del 12 de maig arribaran les europees del 9 de juny i els partits també van prenent posicions. A Ferrat ja donen pràcticament per tancat que la candidata al PSOE serà Teresa Rivera, que a més aspira a ser comissària de la Unió Europea pel Clima i l'Energia. Per cert, que des d'avui ja es pot demanar el vot per correu per aquestes eleccions europees. El termini acaba el pròxim 30 de maig. Per cert, que en plena cursa preelectoral, un camioner de Valladolid ha denunciat que els guardaespatlles de Santiago Abascal el van aptullinar dijous passat en una benzinera, quan el líder de Vox tornava d'un acte electoral a Terrassa. El comboi d'Abascal es va aturar a l'àrea de servei del Bruc, a l'A2, on el camioner estava descansant. Segons el relat que recull la denúncia, quan l'home va veure el president de Vox va dir en veu alta: joder, que me tenga que encontrar yo con este, i allà, diu, van començar els problemes. Tres dels escortes d'Abascal se'l van endur al lateral d'una furgoneta i li van començar a fer preguntes, i finalment el van atonyinar. Segons el camioner, li van clavar 10 cops al cap amb la mà oberta i almenys 5 cops de puny a les costelles. L'home ha portat un informe mèdic que acredita les lesions. Els escortes, en canvi, diuen que el camioner va increpar Santiago Abascal i que ell ja es va limitar a apartar-lo. Ara els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest cas. mort el filòsof i polític Josep Maria Terricabres. Tenia 77 anys, era doctor en filosofia i també doctor en ciències de l'educació per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Alemanya de Münster, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona. En la seva activitat política, recordem que va ser eurodiputat per Esquerra Republicana entre el 2014 i el 2019, és a dir, en els anys més durs del procés. Durant tota aquesta etapa el van nomenar president del grup de l'Aliança Lliure Europea a l'Eurocambra. Va ser en els moments més àlgids del procés quan defensava a Brussel·les que Catalunya tenia el dret a votar l'1 d'octubre.
Suposant que hi pogués haver alguna bogeria per part d'algú, doncs jo estic segur que el poble de Catalunya estaria disposat a sortir al carrer i a defensar els seus drets. D'això estic segur. Jo segur. És més, si cal farem una vaga de fam al davant del Parlament Europeu. Confio que no s'hi hagi d'arribar, però per què no?
Això deia Josep Maria, Terricabres fa uns mesos. Avui Josep Maria Fonelleres, el periòdic, ho resumeix així. Si algú ha nascut a Catalunya en la història recent del país el qualificatiu d'intel·lectual, aquest ha estat Josep Maria Terricabres, perquè mai es va enrocar a la torre d'ivori del pensament o la reflexió, sinó que va posar aquests coneixements al servei de la societat i de la lluita de la ciutadania. Esquerra l'ha definit com un home bo, que va dedicar gran part de la seva vida a l'estudi i la docència de la filosofia, però també al servei públic, representant la ciutadania de Catalunya al Parlament Europeu. Entre d'altres, han lamentat la seva mort Oriol Junqueras, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, Carles Puigdemont o la Universitat de Girona, entre molts i molts i molts d'altres. Terricabres també era membre de l'Institut d'Estudis Catalans i va escriure una quinzena de llibres. Val molt la pena el retrat que avui li fa pàgina sencera al Magí Camps a la Vanguardia, on parla del filòsof, on parla del director de la càtedra Ferreter Mora de la Universitat de Girona i on parla dels llibres que va escriure en Terricabres. 8:45 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. La recta final de la campanya electoral de les eleccions al País Basc ha posat de manifest el que molts cops hem destacat, que una cosa és la realitat de Madrid i les discussions que generen a la capital d'Espanya, i una altra, molt diferent, allò que preocupa la resta de territoris de l'Estat. Avui, si mireu les portades dels diaris de Madrid, tindreu la sensació que el gran tema de la campanya electoral són aquestes declaracions de Pello Ochandiano en una entrevista a la SER. Pello Ochandiano és el candidat de Bildu i va evitar Hora 25, qualificar ETA de grup terrorista.
ETA fue un grupo armado, bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no?
Això li ha valgut crítiques de totes bandes. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, diu que representa la covardia de l'esquerra Berzale, i Alberto Núñez Feijóo, el president del PP, relaciona Bildu directament amb el terrorisme.
Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca.
Bildu no ha cambiado. Bildu es una organización política heredera de una banda terrorista. Lo que ha cambiado es el Partido Socialista, que ha considerado a Bildu como un socio estratégico.
El que deien de les portades. Avui el País titula Bildu tropieza en la campanya por su resistencia a censurar ETA. A El Mundo llegim Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo, i La Razón diu en portada Las víctimas contra Bildu. Es el mismo discurso pero sin pasamontañas. Déu-n'hi-do. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa l'escriptor, periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Es natural que H. Bildu se incomode cuando le preguntan por ETA, porque hay preguntas para las que no hay respuestas decentes cuando la decencia, si la exhibes, te resta votos. En esa paradoja endemoniada vive quien necesita quitar hierro al terrorismo por suponerle ahora un problema electoral, cuando antes no le suponía un problema social, no al menos lo suficiente como para condenarlo. ETA es pasado, pero del pasado también se habla, y el pasado también pesa en el presente. Y cuanto antes se enfrente E.H. Bildu el conflicto lingüístico que tiene respecto al terrorismo, antes podrá valorar mejor el conflicto político que lo provocó.
Això contrasta radicalment amb els temes que es van tractar ahir a la nit al debat electoral de la televisió pública basca. ETA és que no va ni sortir, ni esmentar-se. Només ho va intentar sense gaire èxit la candidata de Vox. La batalla dialèctica aquesta vegada va centrar-se en la picabaralla entre el PNB i Bildu per aconseguir la victòria diumenge. Els candidats Imanol Pradales, de PNB, i Pello Ochandiano, de Bildu, s'encaraven pel model econòmic.
quieren controlarles a ustedes las nóminas y sus ahorros para decidir al estilo venezolano lo que tienen que hacer. Me preocupa que en el programa del señor Ochandiano la palabra control salga más de 40 y tantas veces.
El liberalismo que usted defiende aquí es un liberalismo de libro que ni siquiera hoy aplican los liberales en el contexto europeo. Hace falta un empuje direccional del sector público.
De fet, el candidat de l'esquerra, Bezzale, va ser l'asa de tots els cops. El socialista Eneko Andueza també advertia d'un procés a la basca i li responia a Ochandiano.
¿Ustedes van a poner en marcha en Euskadi un proceso soberanista como el que iniciaron en Cataluña sus compañeros de RACE?
Yo soy independentista legítimamente, pero lo que estoy planteando...
¿Sí o no? Es muy fácil responder. ¿Sí o no?
Lo que estoy planteando ahora es llegar a un acuerdo con el Estado español, con el gobierno español. Y para eso tenemos que hacer un debate aquí en el país.
Un debat que va escenificar els intents del PNB per robar la victòria a Bildu i que va seguir també l'Arnau Mañé. Arnau.
Sí, el PNB ho fia tot a desacreditar Bildu i l'esquerra Bezzale contraataca criticant la gestió dels nacionalistes. Paradales escampa el discurs de la por.
EH Bildu quiere intervenir la economía y controlar las empresas y yo creo que hay que apoyar a quien genera riqueza y empleo en este país. EH Bildu quiere desarmar la Ertzaintza y nuestra policía y yo creo que tiene que contar con todos los medios para combatir la delincuencia. EH Bildu quiere fundamentalmente controlar la vida de la gente y yo creo en que la gente tiene que decidir por sí misma.
I mentrestant, Ochandiano li recorda que totes les propostes que posen ara sobre la taula les podrien haver impulsat els últims anys des de l'Lehendakaritza.
Nadie está planteando una situación catastrófica. Lo que estamos planteando es que existen tendencias que hay que revertir y que eso requiere de una reacción y que esa reacción se tiene que producir. Yeah.
Pel que fa al debat territorial, ara Bildu evita parlar d'independència, ho fia tot a la negociació amb Madrid.
Fíjese que el siguiente parlamento va a ser abrumadoramente abertzale y soberanista. Va a haber más de 55 escaños que van a demandar el derecho a decidir.
El PNB, però, el retreu que no aclareixin ben bé què vol dir això d'un nou estatus. Els nacionalistes aposten per més autogovern.
La lluita del PNB i Bildu, però, té una altra derivada. Guanyi qui guanyi diumenge, cap dels dos partits tindrà suports per governar majoria absoluta. Això dona força al Partit Socialista Basc, que probablement tindrà la clau per decidir el nou Lehendakari. Justament per això, el PP els avisa que ni es plantegin pactar amb Bildu. Corresponsal de RAC1 a Euskadi, Raquel Andrés.
L'autogovern i els pactes foren els temes on més van a pujar el to els candidats del PSE i el PP. El socialista Eneko Andueza va centrar el debat a confrontar amb el candidat d'EH Bildu, Peio Ochandiano, a qui va reiterar que no el faran Lehendakari. Sobre el model territorial li va preguntar a Ochandiano si vol més autogovern o independència.
¿Para qué quiere volver a poner en marcha esa ponencia de autogobierno, señor Ochandiano? ¿Para llegar a un acuerdo con el PNV para impulsar otra vez el derecho a autodeterminación, un proceso soberanista en Euskadi? En cualquier caso, nosotros sí queremos renovar el estatuto, entre otras cosas, para incorporar en ese estatuto el derecho subjetivo a la vivienda.
Per altra banda, el candidat del PP, Javier Dandrés, va manifestar la seva preocupació per un possible gran pacte nacionalista basc.
Inquieta la sintonía que en esta materia tienen PNV y Bildu y que con una mayoría en la cual se pudieran conseguir en el Parlamento Vasco la conduzcan a montarnos un lío en la próxima legislatura.
El Popular també va tindre picabaralles amb el candidat del PSE, a qui va acusar de fingir discutir, però després posar-se d'acord amb els abertzales li va dir que la seua paraula no val res.
Un debat marcat per l'atac hores abans del candidat del PNB va passar a la tarda a Baracaldo quan un home va arrossar amb gas pebre el candidat del Partit Nacionalista Basc després d'un míting. Paradales va haver de passar per l'hospital perquè li netegessin bé els ulls i el debat va penjar d'un fil fins l'últims instants. Poc després de l'atac, però, l'Ertzaintza va detenir el culpable, que és un home de 50 anys. A Madrid, el cas que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso podria convertir-se ben aviat en un escàndol que enfangui de ple la presidenta de la Comunitat de Madrid. Llegim avui al Digital Público que la fiscal en cap de Madrid estudia una denúncia contra Díaz Ayuso per suposadament haver-se beneficiat dels negocis de la parella, d'Alberto González Amador, que va fer l'agost comprant i venent mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. De moment, la fiscal en cap de Madrid ha obert un expedient, el primer pas abans d'investigar-la formalment, tot i que l'última paraula la tindrà la Fiscalia del Tribunal Suprem perquè Díaz Ayuso és aforada. Tot plegat neix d'una denúncia de l'associació Preeminencia del Derecho, que acusa la presidenta de la Comunitat de Madrid de tràfic d'influències i recaptació per, sempre presumptament, haver afavorit el grup Quirón, una companyia de salut que donava feina a la seva parella. També creu que s'hauria lucrat amb els suposats delictes de la seva parella. aquí aquest no és l'únic mal de cap que afronta Díaz Ayuso. El País avança avui que el Consell d'Europa ha demanat a Espanya que investigui el cap de gabinet de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, pels seus atacs als periodistes. La Plataforma per la Protecció del Periodisme, que forma part de l'organisme europeu, és a dir, el Consell d'Europa, dona per fet que la mà dreta de Díaz Ayuso va amenaçar i filtrar informació sobre periodistes que informaven sobre el cas d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta. El Consell ha arribat a aquesta conclusió després de llegir els missatges amenaçadors que Miguel Ángel Rodríguez va enviar a una periodista del diari Punt.es o també per les fake news que ell mateix va admetre haver escampat sobre periodistes del diari El País. Amb tot aquest merder, al seu entorn, el Congrés ha decidit citar Díaz Ayuso a la Comissió del Congrés dels Diputats, que investigarà les compres de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Ella no serà l'única que hi anirà. La llista de compareixents és molt llarga, amb més de 150 noms de responsables polítics i alts càrrecs de tota mena d'administracions. El primer a compareixer dilluns que ve serà Salvador Illa, ministre de Sanitat durant la pandèmia del coronavirus. Una setmana després també haurà d'anar al Senat, que ha creat la seva pròpia comissió d'investigació sobre la compra de mascaretes, però amb un matís molt important. Estarà centrada exclusivament en el cas Coldo, el que esquitxa directament al PSOE. Des de Madrid, informa Jordi Armenteres.
Sí, Ayuso i quatre presidents autonòmics del PP, Francina Armengol, Ábalos, el mateix Coldo García. La llista al Congrés és molt llarga i qui arrencarà aquestes compareixences és Salvador Illa, dilluns que ve, a les portes de la campanya electoral pel 12M. Va el primer per distanciar-ho d'eleccions, i els socialistes ahir ho defensaven perquè tota la trama Coldo de mascaretes penja del Ministeri de Sanitat i ell n'era ministre. Tant Esquerra com Junts carreguen contra ella, Francesc Marc Álvaro i Pilar Calvo.
Si el govern d'Espanya no hagués estat tan centralitzador en la gestió, potser ara no ens trobaríem amb aquest problema. Que comparegui el senyor Illa perquè va tenir una altíssima responsabilitat durant aquest període.
Va ser un mal gestor enmig de la pandèmia Covid, va voler centralitzar les compres des del seu ministeri i va provocar un desgavell, va faltar transparència, no va ajudar ni a Catalunya ni a altres comunitats autònomes de manera substancial.
Ja hi ha calendari el Congrés, ara el Senat proposarà el seu, però el plantejament serà el d'anar repetint compareixences perquè n'hi haurà desenes que repetiran. Congrés i Senat comparteixen una desena de comissions, amb diputats i senadors alhora, però per aquesta hi haurà feina doble i també conclusions doblades.
20 minuts i les 9, el govern permetrà reomplir les piscines privades particulars, les comunitàries, les de clubs esportius o les d'hotels, sempre i quan compleixin dues condicions. Primera, que actuïn com a refugi climàtic, i segona, que s'obrin al públic general. És un canvi que genera, però, molts dubtes, perquè no queda massa clar com es pot explicar. De fet, la Generalitat passa la pilota als ajuntaments i seran ells els que hauran d'ajustar els permisos en funció de la realitat del municipi, segons anunciava ahir la portaveu del govern català, Patrícia Plaja.
Ha de ser l'ordenança municipal a qui li correspon fixar aquells criteris d'ús d'aquella piscina. I estem parlant d'aforament, estem parlant de si serà d'accés gratuït o de pagament i estem parlant també de quin tipus de vigilància, evidentment, ha de respondre aquesta piscina en funció de l'aforament, de la casuística i de les característiques que pugui tenir aquesta piscina.
La nova normativa també fixa les condicions per poder fer servir aigua dessalada, relaxa les multes als ajuntaments i imposa topalls de consum als hotels. En repassem la lletra petita en aquest informe que han fet la Laia Framis i l'Eudald Martínez.
Piscines privades.
Podran obrir com a refugi climàtic les que arribin a un acord amb l'Ajuntament. Ho hauran de fer en les mateixes condicions que les públiques, amb l'aigua mínima indispensable i compensant aquesta despesa amb altres mesures d'estalvi. La resta de piscines privades que estiguin en una zona en emergència per sequera no es podran omplir, tampoc les particulars.
Dessalinitzadores portàtils.
Hotels o càmpings les podran fer servir sempre que l'ACA els ho autoritzi. Hauran de justificar, això sí, que les necessiten per l'activitat econòmica i per mantenir llocs de feina.
Topalls a hotels.
115 litres per persona i dia en excepcionalitat, 100 en emergència i 90 en emergència 2. Són uns consums similars als que es demanen a la ciutadania. El topall, però, no té en compte l'aigua dessalada. Aquest límit només serà obligat en municipis que estiguin incomplint els consums. Ara mateix afectaria Sitges, Lloret de Mar, Pals o Begur, entre d'altres.
I menys sancions als ajuntaments.
A partir d'ara es tindran en compte els consums trimestrals i no els mensuals. Les sancions lleus seran inferiors als 10.000 euros i les que siguin molt greus poden arribar als 150.000.
Però les comunitats de propietaris no veuen gens clar que persones de fora de l'edifici puguin accedir a les seves piscines. El vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finca de Barcelona i de Lleida, Rubén Llach, avisava ahir al Versió RAC1 que la norma serà pràcticament impossible de poder aplicar.
La majoria de conflictes que tenim a la temporada de piscines és per queixes de violacions de la normativa interna que regula que es convidin a persones alienes de la comunitat, però amb moltes restriccions. Per tant, la comunitat sempre ha vist amb molt mals ulls que vinguin persones externes. És una complicació tan gran que des del col·legi preveiem que no hi hagi gaire èxit en aquesta mesura.
La sequera també obligarà a extremar les mesures de prevenció d'incendis de cara a l'estiu. Per evitar ensurts, Endesa ha començat la campanya per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica de Catalunya. Un helicòpter, 4 drons i 100 d'agents forestals en faran un seguiment les pròximes setmanes. La revisió és essencial perquè en l'última dècada hi ha hagut més de 330 incendis provocats, 330, per alguna incidència a la xarxa elèctrica Udal.
Aquest és l'helicòpter que recorrerà en les properes setmanes els gairebé 50.000 quilòmetres de línies elèctriques aèries que Endesa té a Catalunya. L'aparell és capaç de detectar qualsevol incidència gràcies a la càmera d'infrarojos, ho explica el cap de manteniment de línies d'alta tensió de la companyia, Francesc López.
Les nostres instal·lacions estan sotmeses a les inclemències meteorològiques, tempestes, forts vents. Quan es fan inspeccions sempre es detecten poder elements que han patit algun desgast, punts a la instal·lació que poden tenir una dificultat major al pas de corrent.
També li donen un cop de mà, però, als drons, que se centren en la revisió de les torres d'electricitat. Jesús Escudero explica que les càmeres d'alta precisió els permeten poder fer l'observació de forma segura.
Podem mantenir una distància de seguretat sense que sigui necessari apropar-nos massa, que l'òptica i els instruments permeten tenir lectures precises des de 80 metres de distància.
I qui remata la feina són els agents forestals que es dediquen a repassar i podar, si cal, l'arbrat que envolta les línies. En total, la companyia destinarà a la campanya gairebé 20 milions d'euros.
Gràcies a Udal, i saludem a tota la gent que ha infartat quan ha sonat l'helicòpter a la crònica de l'Udal d'entrada. I ja que hi som, va, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De moment hi ha diverses coses. Primera pregunta.
Sí.
Pluja?
No gaire, no gaire. Com a molt avui alguna gota, algun ruixat ara al matí a la costa prelitoral de Barcelona, també sud de la Costa Brava, i després a la tarda alguns xàfecs cap a les comarques de Girona, que al vespre baixaran de nou cap al Vallès i al Maresme, amb cota neu avui al voltant dels 1.600 metres. A la resta serà un dia de sol, és a dir, comarques de Ponent i del sud es mantindrà el cel serè i això farà que les temperatures siguin més altes, fins i tot per sobre dels 20 graus. I en canvi a la resta del país on hi hagi aquests núvols, màximes de 14-18. I també, a més, amb vent de mestral i de tramuntana.
Això avui?
Sí.
Veus aigua els pròxims
demà
dies?
Demà es repetirà aquesta dinàmica de temps amb aquests ruixats entre Girona i Barcelona, també punts de la cara nord del Pirineu. Divendres, dissabte i diumenge pinten sense pluja, amb un cel serè. I si mirem el dia de Sant Jordi...
No, perquè és que estem fent un seguiment, perquè veieu que això, moltes vegades els meteoròlegs, el líder de tot, però el que veus és que els mapes van canviant, van mutant, van variant. Recordeu que aquests últims dies, des de fa 4 o 5,
sí,
que la Mònica li anem preguntant, li anem posant el dit a l'ull, preguntant-li què passarà per Sant Jordi. I ens ha dit, ens va dir fins ahir, vaja, fins avui, que la temperatura seria bona, que el cel estaria clar pràcticament tot Catalunya i que només a la muntanya, alta muntanya, hi hauria alguna pluja el dia de Sant Jordi. Això ha variat una mica.
Sí, i com més enllà anem, més es veu com van variant, perquè si tu ho fas a 10 dies vista i després ho mires a 9 dies vista i a 8, doncs pots anar veient com varia i com més enllà, doncs més incertesa. Doncs de moment pinta, amb els mapes d'avui, que el dia de Sant Jordi tindrem un cel mig ennuvolat i a la tarda plourà, bàsicament a les comarques de Girona, el Pirineu i el Prepirineu, a més amb mestral i tramuntana i amb temperatures que hi dèiem de 20 a 24 graus, doncs avui es quedarien més aviat entre els 16 i els 20 graus a tot estirar. Per tant, un ambient una mica més fresc del que tocaria aquesta època de l'any, amb vent als extrems del país i tempestes de tarda a les comarques del nord.
Això diu avui.
Sí, demà
però
veurem.
Potser veurem què passa demà, sí. Vull dir que això pot tornar a...
Pot tornar a canviar.
Sí, l'únic que no canvia és que aquest augment generalitzat que tenim de les temperatures, que és una obvietat, també té una altra derivada clarament indesitjada, que és que dispara la presència d'insectes com les paneroles, que a més cada vegada són més resistents a les insecticides. Com més calor, més ràpid creixen i, per tant, també es reprodueixen més ràpid i abans. I els experts ja avisen. Això acaba de començar i anirà més.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en estic-pac per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Una altra cosa, no sé per portar. Debò, ni cridar amb el temps i posar notícies negatives. Però ara que parlàvem de Sant Jordi, aquesta edició es vendran 7 milions de roses, que és un 20% més. Un 20% més. Mercabarna Flor, que és d'on surten una de cada tres roses que es venen per aquest dia, a Sant Jordi, acaba d'explicar les previsions d'enguany i la veritat és que la notícia és que trobar una rosa catalana serà com buscar una agulla en un paller. Des de Mercabarna Flor informa Montse Martí.
Sí, no té res a veure amb la sequera, però serà molt complicat trobar aquest any una rosa catalana, ja ho ha estat els últims anys. Només l'1% de les roses que es vendran per Sant Jordi seran catalanes, produïdes aquí, i el parell de productors que hi ha tenen la intenció de plegar aquest any. Aquest any, per primer cop, després de la pandèmia, Sant Jordi caurà en dia laboral i els venedors de roses asseguren que és una molt bona notícia per les vendes. Es vendran, segons Mercaflor, 7 milions de roses, un milió més que l'any passat, i el que també expliquen és que, sobretot, es tornarà a vendre la rosa vermella. D'on venen les roses que es venen per Sant Jordi, si no són catalanes? Doncs de Colòmbia, sí, de Colòmbia, 6 de cada 10, i després d'Holanda i Equador. El preu serà de 4 euros cap amunt, ens diuen des de Mercaflor. El 30% de roses que es venen en tot l'any a Catalunya es venen en un únic dia, el dia de Sant Jordi, dimarts que ve.
8:49, al Pròxim Orient continuen les amenaces creuades entre Israel i l'Iran davant l'atenta mirada de la comunitat internacional. Les Nacions Unides temen que la resposta d'Israel a l'agressió de dissabte tingui com a objectiu atacar instal·lacions nuclears iranianes. Nacions Unides han fet una crida a rebaixar la tensió i adverteixen al govern de Benjamin Netanyahu que les represàlies són il·legals perquè violen la sobirania de tots els estats. El president de l'Organització de l'Energia Atòmica, vinculada a les Nacions Unides, Rafael Grossi, demanava moderació per evitar una guerra nuclear.
Well, of course, we are always concerned about...
Evidentment, sempre ens preocupa aquesta possibilitat i, per suposat, fem una crida a una moderació extrema. Restraint...
La preocupació és tan bèstia que l'organisme de l'energia atòmica ha ordenat la retirada dels inspectors que supervisen les instal·lacions nuclears iranianes. I, per cert, Teheran, Iran, ha aprofitat la crisi amb Israel per reimposar el vel a les dones. Des de dissabte, la policia ha començat una campanya per obligar les dones a portar de nou el hijab, suposadament per defensar els valors morals i les normes religioses. Totes les que incompleixin les regles de vestimenta s'enfronten a multes d'uns 50 euros. Ara bé, el que més temen és la humiliació i el tràngol de poder acabar detingudes. Oficial s'ha tancat l'acord perquè el grup automobilístic xinès Chery fabriqui cotxes a Barcelona. Chery i l'empresa Ebro Motors han signat el contracte pel seu desembarcament a les antigues instal·lacions de Nissan a la zona franca de Barcelona. El conseller d'empresa Roger Torrent diu que l'acord és el punt final a un procés que es va obrir fa més de 3 anys quan Nissan va anunciar que marxava de Barcelona.
Amb això, doncs, per tant, culminem aquesta transició, ens reposicionem i, sobretot, aconseguim una cosa que és l'objectiu màxim de la nostra agenda política, que és la reindustrialització de Catalunya. Volem una indústria neta, una indústria moderna, una indústria sostenible, una indústria del segle XXI, i amb Chery ens hi acostem, amb Chery ens encaminem definitivament cap a aquest propòsit.
De fet, Chery serà el primer grup xinès que fabrica a Europa. Divendres se significarà l'acord amb un acte oficial a l'edifici Disseny Hub Barcelona. Però qui és Chery? Què farà exactament a la zona franca de Barcelona, Montse?
Chery Automobile.
És un grup automobilístic xinès de propietat estatal que es va fundar l'any 1997, des de fa 21 anys. És el primer exportador xinès de turismes. El 2023 va fer més de 1.800 milions d'unitats.
I què hi farà a Barcelona?
Fabricarà cotxes de la seva marca Omoda a la zona franca. Les peces del vehicle viatjaran de la Xina a Barcelona i a Catalunya s'acabaran d'acoblar. Més tard es planteja també fabricar dos models de vehicles elèctrics de la marca Ebro, propietat de Vitec.
Un mes al pastís dels que fabriquen cotxes.
El mercat de fabricants de cotxes a l'estat l'encapçala el grup Stellantis, que fabrica cotxes per les marques del grup Citroën, Opel, Peugeot i Fiat. Stellantis produeix un terç dels vehicles que es fabriquen a Espanya. Després ja ve Volkswagen amb Seat, Renault i Ford. Encara sense xifres de producció oficials, Chery se situaria en un primer moment a la cua d'aquests fabricants d'automòbils a Espanya. Això sí, en un moment en què la venda de cotxes xinesos està a l'alça.
7 minuts i les 9, les persones que s'han d'operar a Catalunya han d'esperar de mitjana 138 dies, és a dir, 4 mesos i mig. Això és més de la mitjana espanyola, que se situa en els 130 dies. Les llistes d'espera per operacions han arribat a un nou rècord a tot Espanya. A finals de l'any passat hi havia 850.000 pacients a Espanya pendents d'operar, que és un 7% més que un any abans. Les especialitats amb més pacients pendents d'una intervenció són traumatologia, oftalmologia i cirurgia general. La que més temps d'espera acumula és la cirurgia plàstica, seguida de la traumatologia i la neurocirurgia. Algunes notícies per escoltar. Per exemple, els fills de Paul McCartney i John Lennon han publicat una cançó junts. D'aquí uns moments. 4 minuts i les 9 en punt del matí. L'Audiència de Barcelona ordena reobrir la investigació per la mort d'un home que va rebre 6 descàrregues elèctriques d'una pistola Taser dels Mossos. Seria el primer cas de mort a Catalunya per l'ús d'aquesta arma. La víctima és un home de Badalona, qui la policia va reduir fent servir aquesta eina. Benet Iñigo.
La mare de la víctima va demanar una ambulància perquè l'home, amb problemes de salut mental, havia agafat 2 ganivets i estava alterat. Els Mossos, que van arribar al domicili, van optar per reduir-lo amb la Taser i així evitar el cos a cos. I el primer jutge que se'n va encarregar ho va aprovar. De fet, les pistoles elèctriques estan pensades, deia, per situacions així. El que denuncia la família és que amb les primeres descàrregues l'home ja va quedar tombat a terra i els policies li van treure els ganivets, però tot i això li van fer fins a 6 descàrregues. L'Audiència de Barcelona està d'acord amb la família i amb Irídia que cal investigar per què i determinar si la mort de l'home 2 dies després a l'Hospital de Can Ruti és atribuïble a aquestes descàrregues. La investigació, doncs, torna a començar.
Van aturar aquesta nit 200 oients del món a RAC1. Podran veure en exclusiva al TNC el muntatge Criminals, que s'estrena demà. És una obra de Ferdinand Bruckner, adaptada i dirigida per Jordi Praticoll, que explica la història d'un edifici en què tots els veïns han comès algun delicte. És un muntatge crític i ple d'intriga que planteja temes com l'avortament, els delictes de llibertat sexual, la pena de mort o la corrupció i l'arbitrarietat de la justícia. L'obra compta amb un repartiment de luxe d'un gran nivell, encapçalat per Joan Carreras, Lluís Soler, Maria Rodríguez Soto i Carme Milán, entre d'altres. I es podrà veure a la Sala Gran fins al dia 22 de maig. Aquest matí, a partir de les 11, parlarem dels criminals amb Joan Carreras i amb en Jordi Prat i Coll. La Pamela Anderson torna al cinema amb la nova versió de Agárralo como puedas, o en català, Agafa-ho com puguis. El model famós als anys 90 per Los Vigilantes de la Playa formarà parella protagonista amb Liam Neeson. Liam Neeson farà de Leslie Nielsen i, per tant, Pamela Anderson farà de Priscilla Presley. Està previst que s'estreni aquesta pel·lícula l'any que ve. Mentrestant, Juan Antonio Bayona produeix Un fantasma en la batalla, una pel·lícula del Tano Díaz-Yanes per Netflix, protagonitzada per Susana Abaitua, Raúl Arévalo i Ariadna Gil. Ja s'ha començat a rodar i està inspirat en les vides i vivències de diversos membres de la Guàrdia Civil que van estar implicats en la lluita antiterrorista durant els anys 90 i els 2000. I, per cert, que el documental Let It Be dels Beatles, que feia anys que no es podia veure, es podrà trobar a Disney Plus a partir del dia 8 de maig. Ho avança Variety. La pel·lícula es va rodar l'any 70 i el director Peter Jackson l'ha restaurat amb l'ajuda del seu equip. Parlant dels Beatles, el que dèiem abans, els fills de Paul McCartney i John Lennon han publicat una cançó junts. Hill, i és l'últim senzill que han llançat James McCartney, tot i que l'ha escrit amb Sean Ono Lennon. El tema parla dels records compartits en aquest turó del Regent's Park de Londres. En només 5 dies ja acumula més de 300.000 visualitzacions al YouTube. A Barcelona, els fans més fidels de Love of Lesbian podran assistir avui a un doble concert assaig de la banda al Teatre Victòria de Barcelona a les 6 i a les 9. I s'hi podran sentir per primera vegada en directe el primer senzill del seu nou disc, que es diu Contradicción. És un tema que es publicarà la setmana que ve, però que fa 2 dies se sent hi ha un avançament instrumental. I recordeu que en aquest doble assaig concert dels Love of Lesbian hi haurà una vintena d'oients convidats del món a recollir. Més coses, els escocesos Travis anuncien concert a Rasmatàs pel mes d'agost. Sí. l'àlbum LA Times. Fa 6 anys que no actua a Catalunya. Les entrades es posen a la venda aquest divendres. I encara parlant de música, tenim data per la 4ª edició dels Premis RAC 105. S'entregaran en una gala el 14 de maig, precisament també al Teatre Victòria de Barcelona. Un any més, aquests guardons volen ser un punt de trobada de la indústria de la música de Catalunya. Un jurat professional decidirà els guanyadors d'entre tota la música de producció catalana que s'ha emès l'últim any a RAC 105. El jurat estarà format per la cap de cultura de RAC1, Maria Cusó, el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons, el cap de cultura de La Vanguardia, Xavi Aien, la Marta Riera, coneguda com a DJ Trapella, i els caps de comunicació i premsa de Midnight Group i Clippers, Oriol Planeses i Clara del Baño. A més, hi haurà un premi a la millor col·laboració o duet que es triarà per votació popular a través d'un formulari a rac105.cat. A la gala hi haurà les actuacions destacades de l'any i la presentaran Ernest Codina i Mònica Usart. La resta dels esports, Rafael Nadal ja és a la segona ronda del trofeu Comte de Godó i avui s'enfrontarà a l'australià Àlex de Vignaur. Ahir el tenista balear va tornar a jugar al tenis Barcelona més de 2 anys després i va aconseguir una victòria molt plàcida. Via ràpida, 6-2, 6-3 contra l'italià Flavio Cobolli. Va seguir l'estrena de Rafael Nadal al torneig Comte de Godó, Albert Bassas.
A partir de les 4, el balear intentarà no acomiadar-se avui mateix del torneig barceloní davant l'australià Àlex de Vignaur, l'actual número 11 mundial.
Tengo la oportunidad de jugar otro partido, ¿no? Y juego contra un jugador de máximo nivel. No sé si estoy preparado. Vamos a ver cómo puedo gestionar todo para intentar al menos ser competitiu.
Bones sensacions en el debut d'ahir, ni rastre dels problemes abdominals que l'havien impedit jugar darrerament, i 3 mesos i mig després Nadal va superar amb comoditat l'italià Cobolli en 2 sets. Avui també entraran en acció altres favorits com el noruec Casper Ruud contra el francès Muller o el grec Stefanos Tsitsipas davant l'austríac Hofner.
És cert, qui va quedar eliminat ahir va ser el rus Andrei Rublev, que va perdre en 2 sets davant d'un nord-americà, Nakashima. En bàsquet, els Lakers a LeBron James ja s'han classificat aquesta matinada pels play-off de la NBA. També han guanyat el Sacramento Kings, de l'encara tècnic assistent Jody Fernández, que s'han de fet dels Warriors. I a l'ACB, el Barça ha arribat a un acord amb Jabari Parker perquè renovi una temporada més. Ara bé, l'entesa encara no és oficial perquè queden 4 serrells per tancar.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Hem començat els apunts explicant-vos que s'estava complicant l'entrada a la ciutat de Barcelona per culpa d'un accident a la Diagonal, a la B23. A veure si ha millorat la situació. Anem al RAC una altra vegada a comptar cotxes. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, doncs sí que ha millorat perquè ja s'han reobert els 2 carrils a la B23 fa molt poques tones plugues per aquest accident, però sí que encara es mantenen 4 quilòmetres de retenció que afecten aquesta entrada de Barcelona per la Diagonal, que també ha provocat lentitud al tram de Sant Joan d'Espí. La situació, però, com dèiem, s'està normalitzant, i també a Sant Joan d'Espí a la 2 també destacar que s'ha retirat el turisme variat en sentit Barcelona, però encara hi ha lentitud i aturades des de Sant Vicenç fins a Cornellà de Llobregat, com també afectacions a la B23 a Molins. Pel que fa a la resta de les rondes de la capital catalana, a banda d'aquest accident, també hi ha les retencions habituals a les 2 vies, molta congestió, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 a les 9:04, parlant de salses, perquè si creieu que el fenomen Barbie s'havia acabat, heu de saber que el fabricant de salses Heinz ha anunciat el llançament d'un nou producte, una barreja de salsa arròs i salsa barbacoa que ha batejat amb el nom de... Sí, és així. Barbicoa.
La barbacoa, la barbacoa.
Als 65 anys de la Nina Barbie, el fabricant de la joguina i el fabricant de salses han unit esforços per crear una barreja particular de maionesa vegana i salsa barbacoa, amb la particularitat que la maionesa és de color rosa perquè li posen extractes de remolatxa. Mattel i Heinz no només han unit esforços per fer aquest homenatge, també posaran a la venda aquesta barbicoa, de moment només al Regne Unit i a Espanya, on la nostra Barbie ja ha posat en marxa la barbacoa.
Hey Barbie, hey Barbie, al punto G.
No, aquesta Barbie no. La nostra Barbie.
La barbacoa, me quemo, me quemo!
Me quemo.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio.
Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.